migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No és la primera vegada que en parlem d'això, perquè ja es veia venir. És una qüestió que ja es veia venir, sobretot arrel del confinament pandèmic. Ja teníem aquest punt d'augment de consultes amb aspectes psicològics, de problemes mentals, molts d'ells derivats de la pandèmia. Ara és una realitat. De fet, la demanda s'ha disparat, fins i tot hi ha consultes privades de psicologia, concretament a Girona, que ja estan col·lapsades per l'alta demanda, no? Parlem d'aquesta situació i si tot això prové, com estava explicant, d'aquell confinament, si hi ha altres qüestions, perquè motius hi ha uns quants, amb el doctor en psicologia i vocal de la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el senyor Àngel Guirado, el doctor Àngel Guirado. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
Gràcies per atendre'ns, Àngel. Es veia venir aquesta alta demanda, vull dir, es veia venir que pujarien les demandes de consultes de psicologia. No sé si tant, ha pujat tant com s'esperava.
Bé, nosaltres sabem que quan hi ha moments conflictius, quan hi ha problemàtica social, en determinades èpoques on doncs, hi ha un increment de conflicte tant individual com interpersonal, es produeixen demandes de suport i d'ajut psicològic. Això ho sabem per sí. Caràcter general, això ha estat sempre així. No? El que passa que, amb motiu de la pandèmia, el que ha fet la pandèmia és que molts dels problemes que podrien haver quedat una mica tapats, no?, per el dia a dia, per la feina, pel que sigui, han aflorat, han aparegut, han sobresortit, i aquella etapa, allò que ens impedia poder-ho veure, doncs ha estat insuficient, doncs ha aparegut el problema. Però la pandèmia el que ha fet és fer emergir problemes existents, i els que ja existien, el que ha fet la pandèmia és agreujar.
Correcte.
Tot el tema de salut mental, de trastorns mentals, doncs la pandèmia el que ha fet és provocar que el problema ja existent, que ja era evident, que ja es coneixia i que ja estava en procés de tractament, doncs amb els confinaments, amb les restriccions dels hospitals, tot això ha provocat que aquest problema s'agreugés.
I els que no eren tan greus estaven tapats per la feina, pel dia a dia, el que tu expliques. I clar, amb l'aturada aflora tot. Quins són els problemes més habituals, els problemes mentals que tenim més habituals o que requereixen més consulta arrel de tot això? No sé si hi ha alguna estadística.
Bé, estadística directa feta a través de protocols passats als professionals directament no hi és. Si nosaltres podem inferir pel tipus de peticions que se'ns fan, quines són les principals causes de petició de tractament o de consulta o d'orientació. En primer lloc, són totes aquelles que són conseqüències dels problemes de salut mental que, com hem dit, ja han vingut provocats no només per la pandèmia, que ja existien en bona part, però que la pandèmia el que ha fet és incrementar, potenciar-los. No? I aquí tenim moltes depressions i moltes ansietats. És a dir, depressions i ansietats, bàsicament, per la dificultat per gestionar els estats emocionals derivats d'aquestes noves situacions, d'aquestes pandèmies i els efectes col·laterals d'aquestes pandèmies. Aleshores, com que de vegada normal una de cada quatre persones, és a dir, un 25% de la població tindrà un problema de salut mental al llarg de la vida, o l'ha tingut o el tindrà, d'aquí ve la importància de tenir molt clar quins són aquests indicadors que ens fan necessària aquesta primera identificació i després l'atenció corresponent. Per tant, un de cada quatre, que és un 25%, que és important. D'aquestes, destaquen les depressions i l'ansietat. És a dir, que les depressions poden afectar un 7% de la població, aproximadament,
sí.
I que l'ansietat també pot estar afectant també a un 7% i pujant un 7% de la població. Però això no ens afecta igual per igual a homes i dones, almenys efectes de petició, d'ajuda, d'orientació. Perquè sabem que les dones dupliquen en els homes en aquest tipus de situacions, almenys pel que veiem en clínica. És a dir, com que ja anem fent consulta. En consulta, les dones són les que aparentment, que no té per què ser així, són les que aparentment manifesten més interès en ser orientades, ser ajudades, però amb un nombre que dupliquen els dos homes.
Carai.
Clar, això...
Això es pot ser una qüestió encara d'un estigma masculí de rebuig a un problema mental? Perquè em crida molt l'atenció aquesta dada que acabes d'explicar.
Sí, però sí, pot ser, però aquest estigma que d'alguna manera s'ha anat reduint amb els anys, i que actualment podem dir que anar al psicòleg o fer una consulta o demanar una orientació o un ajut amb un psicòleg ja no té aquella càrrega pejorativa que podia tenir abans, sí que és cert que encara hi ha aquesta situació en què les fortaleses de l'home sembla que impedeix que hauria de manifestar la debilitat que suposa caure en aquestes situacions, i la de la dona sembla que és més tolerable que, per la seva sensibilitat, per el que socialment es pot considerar una o part de realitat o un estereotip, un prejudici, sembla que les dones ho manifesten d'una manera més oberta, no? I el que sí que és cert és que hi ha més petició d'ajuda per part de les dones que no part dels homes. Aquesta és una realitat, en tot cas cal buscar doncs, les causes de les perquè això és així. Però a l'hora de la veritat, la problemàtica, els efectes, poden estar bastant repartits. És a dir, no dic que 50%, però que hi hauria d'haver-hi, a priori, una manera de distribuir-se equivalent entre homes i dones. Però que aquesta distribució s'acabi convertint en una demanda d'atenció psicològica és on hi ha la diferència. La demanda és, en aquests moments, superior a les dones que no als homes. I clar, si a més ho concentrem en franges d'edat, això està entre l'edat que va entre els 16 anys i els 30-35. En aquestes franges d'edat, que la població més jove, però la població que ja no és infància i adolescència, sinó que ja és joventut i edat adulta, però una edat adulta amb força, diguem-ne, capacitat d'iniciativa, amb molta intensitat per treballar, aquesta franja d'edat concentra la majoria de les peticions, és a dir, quasi un 50% de les demandes que hi ha d'ajut psicològic afecta a persones que es troben en aquesta franja d'edat. Clar, això és molt important. Què vol dir? Que els infants no necessiten, que els adolescents no necessiten, o que la gent gran a partir de 50, 40, 50 anys, a partir de 50, 60, 70, no són tan susceptibles de demanar aquesta ajuda? No, però la realitat és que quan es fan demandes, sabem estadísticament que més o menys el percentatge més alt, aquest 50%, es concentra en aquestes edats.
I ja, per acabar, per exemple, si jo ara anés a demanar una cita, una consulta, demanar consulta, quant temps s'hauria d'esperar?
Pues mira,
més o menys,
Puc variar una mica d'una a l'altra, però ens movem amb temps molt, molt, molt semblants. És a dir, per infància podem estar un mes aproximadament d'espera, en funció de la ubicació del servei. En municipis petits això es pot convertir en més temps, o en municipis grans on hi ha més oferta de serveis, això es pot reduir una mica, i en persones adultes això pot allargar una mica, pot estar entre un mes i mig i dos mesos. Però està entre aquestes dues dades, és a dir, que no hi ha aquesta agilitat que podíem tenir abans. I això, doncs, ve condicionat bàsicament pel número de serveis que s'ofereixen, però per l'altra banda, per les demandes que hi ha actualment. Actualment hi ha hagut aquest increment, ja dic, que les causes poden ser ben conegudes, no totes ben determinades, però estan conegudes, i que això ha provocat aquest increment de demanda. I això ha fet que els serveis quedin bastant col·lapsats. Hi ha impossibilitat de donar una resposta immediata en els serveis públics, bàsicament perquè els serveis públics tenen una menor capacitat d'actuació perquè hi ha menys professionals, però també passen els serveis privats, de pagament, i també ens estem trobant en tot això.
Doncs, doctor Àngel Guirado, doctor en psicologia i vocal de la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.